migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem sobre aquesta bretxa, famosa bretxa digital. El cas és que la digitalització és una qüestió no de futur, sinó ja de present, i el que sí que s'ha de mirar és no deixar ningú darrere. Aquesta és una de les claus. Ja sabeu que quan parlem de bretxa digital, sobretot parlem de persones grans, habitualment, que els hi costa, i no tan grans, que els hi costa molt adaptar-se a les noves aplicacions de bancs, etc, per fer una vida administrativament, per dir-ho d'alguna forma, normal, no? Com es pot reduir aquesta bretxa digital? Parlarem amb el professor d'Estratègia Digital de la Universitat de Girona, el David Martí, perquè ens ho expliqui. Però abans d'això anem a repassar com tenim temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos? Bon migdia.
Què tal? Bon migdia, divendres, de temps molt estable arreu de Catalunya, sol, temperatures que s'enfilen cap a la calor, amb màximes que avui s'atansaran ja als 25 graus, al cap de setmana fins i tot poden pujar els termòmetres fins als 27 a les comarques de l'interior, comarques de Tarragona i també a la província de Lleida. Avui la tramuntana bufa tot el dia a l'Empordà, el mestral a les Terres de l'Ebre ho farà amb cops moderats. I el cap de setmana, com s'espera? Doncs amb molts pocs canvis. Es pot resumir el cap de setmana amb molt de sol i temperatures a l'alça. 23 graus ara a Girona, 22 a Barcelona i Tarragona, 21 a Lleida i 12 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària?
Molta tranquil·litat, les incidències que hi havia baix ja s'han resolt, per tant no hi ha cap problema i el transport públic tampoc cap incidència.
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat, Carles?
Mira, comencem per una última hora. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres 6 persones, entre elles un agent del cos, en un dispositiu que segueix en marxa hores d'ara per desarticular una organització dedicada al tràfic de drogues, en concret de marihuana. Els Mossos estan fent 3 entrades i els colcolls a la ciutat de Girona en un operatiu que ha començat a les 9 del matí. Als detinguts se'ls atribueixen uns delictes diversos, com per exemple delicte contra la salut pública, defraudació de fruit elèctric o també revelació de secrets. El destacat d'aquesta notícia és que també han enxampat una gent del cos dels Mossos d'Esquadra doncs trepitjant amb aquests delinqüents. I aquest migdia s'ha tancat, o s'està a punt de tancar ja les jornades del Cercle d'Economia amb el lliurament a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, del Premi de la Construcció Europea. L'acte està en l'excusa perquè Pedro Sánchez i Pere Aragonès, tots dos esquitxats per la crisi dels espies, s'hagin vist uns minuts mentre esperaven l'arribada de la presidenta de la Comissió a l'hotel on es fan aquestes jornades. Això passava fora, dins d'aquestes jornades econòmiques, el nou líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, es posava la seva recepta per Catalunya, una recepta molt breu i molt contundent, menys política i molta més economia. I mentre, o així, les jornades del Cercle d'Economia, doncs s'ha parlat aquests dies, des de dijous i fins avui, de distensió, de consens i d'aparcar l'unilateralisme, doncs algunes institucions catalanes van a la seva. És el cas, per exemple, del Futbol Club Barcelona. El seu president, Joan Laporta, continua polititzant el club de manera innecessària i fent mal a l'imatge del club català. Ara Laporta ha signat un conveni Òmnium Cultural per recolzar totes les accions democràtiques a favor de les llibertats de Catalunya i posar el Barça al costat del poble català en el seu dret a escollir quin futur vol. És a dir, res a veure amb l'esport. Escoltarem reaccions sobre aquesta notícia, sobre aquesta politització que el senyor Laporta està fent o vol fer del Futbol Club Barcelona.
I aquest cap de setmana tenim converses.
Tenim converses, serà demà dissabte, de 12 a 1 del migdia. Ens visitarà un caçatalents, que sempre és important conèixer aquest tipus de gent. Es diu Luis Conde. Parlarem de com es troben aquests futurs líders que necessiten a vegades l'empresa i la política, i també parlarem de la Copa Amèrica de Vela. Ha estat un dels impulsors d'aquesta iniciativa i un dels impulsors que aquesta Copa Amèrica de Vela, que serà l'any 2024, vingui a Barcelona. És una bona notícia. Barcelona necessitava doncs d'algunes bones notícies. Aquesta és una d'elles molt importants en l'àmbit social, polític i econòmic.
Més informació a l'informatiu migdia quan passen 20 minuts de les 2 de la tarda, i demà el converses a partir de les 12 del migdia. Carlos, gràcies.
Bon cap de setmana. Cuida't. Adéu.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, bon migdia, benvingut.
Què tal, companys? Bon migdia. Ara l'Osada m'ha deixat... Jo esperava un altre episodi made in rentavaixelles i històries d'aquestes humanes que dona la vida, i m'ha deixat una mica així a mitges, però bueno, què hi farem?
Què hi farem? El que jugués al Barça, també tenim poliesportiu, suposo, no?
Juga el Barça, ha començat a... No res, fa uns poquets minuts la roda de premsa de Xavi. Anem a veure per on va aquesta roda de premsa, si es parla més del Betis-Barça o es parla més del que ha fet el Madrid aquesta setmana a la Champions, un Barça que ha de certificar aquest bitllet per la propera edició de la Lliga de Campions. Hauria també d'estar en marxa la roda de premsa de Vicente Moreno, en plana poliesportiva. Final a 4 de la Champions FIBA a Bilbao, amb un equip català, el Baxi Manresa, que aquesta nit a les 9 afronta la semifinal davant d'un equip alemany que es diu el Ludwigsburg. Em sembla molt difícil de dir, però visualitzeu...
Ludwigsburg.
Visualitzeu Ludwig van Beethoven, doncs Ludwigsburg és el rival del conjunt de Pedro Martínez. És el que he hagut de fer jo, perquè no em sortia el Ludwigsburg ni a la de 3. Ni a la de 3. Doncs això comença a les 9 de la nit i els homes de Pedro Martínez, amb Chima Moneke i companyia al capdavant, doncs es juguen el que és la cirereta del pastís del que passi el que passi. És una gran temporada del Baxi Manresa en el plànol futbolístic. Un mite del nou Congost a Esports Cope.
Qui?
Un mite del nou Congost. Posin la ràdio a les 3 i 5 de la tarda i sabran de qui estem parlant. Tenim en marxa la fase final de la Copa del Rei i de la Reina de Hockey Patins. Juan Arias ens actualitzarà els marcadors i el decurs de la jornada. I tenim dos esdeveniments. Un que arrenca avui a Budapest, capital d'Hongria, on arrenca el Giro d'Itàlia. Està de moda, això.
Com?
Sí, està de moda que el Giro d'Itàlia arrenqui a una ciutat que no és Itàlia, Són convenis
que es fan... Jo puc entendre, per exemple, que la Vuelta comenci a Andorra.
Per exemple.
O a Portugal, podria ser.
O a una localitat francesa.
Correcte. Però són països veïns. Comparteixen frontera.
Sí.
Budapest...
No compartiria frontera amb Itàlia, precisament.
No, precisament el país, no.
Li diré una altra cosa, i ara em ficaré en un xarco, eh? Ni compartirien d'altres coses, Hongria i Itàlia, últimament, en el plànol polític, etc. Però bueno, és igual.
Per això, és una altra història.
És el que fan els senyors que organitzen el Giro, doncs ja està. I tenim... insisteixo, la cita not before 4 de la tarda, mai abans de les 4 de la tarda, aquest partit que està aixecant la sensació de l'afició al món del tennis, com és aquest enfrontament entre Don Rafael Nadal Parera, que diria Angelito García, davant de Carlitos Alcaraz. Carlitos, ell no vol que li diguin Carlos Alcaraz, ho recordo, ho va dir en aquesta sintonia, llámeme Charlie Alcaraz, llámeme Carlitos Alcaraz, però no me llamen Carlos Alcaraz. Doncs Nadal Alcaraz al Mutua Madrid Open. Com estan les preguntes del dia? Al nostre compte de Twitter, @esportscop. Avui, faciletes, hem decidit a la redacció no complicar els processos i estem preguntant les travesses dels partits del cap de setmana. Travessa del Betis-Barça. Guanya el Betis 44%. Guanya el Barça 40%. Empaten 16%. És una... corba normal, la que fa l'enquesta quan fem travessa 1x2, està una mica descompensada la de l'Espanyol, perquè demanem la travessa de l'Espanyol Osasuna, 52% guanya l'Espanyol, 26% empaten, 21% de copenautes creuen que guanyarà Osasuna a Cornellà, però no Osasuna, que aquesta temporada de la mà de Iagoba Arrasate ha fet els deures també amb un aprovat alt en el pas per la primera divisió.
Molt bé, José Luis, quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda, tota l'actualitat esportiva de casa, Esports Cope amb el Joan Batllori. Cuida't.
Sí, senyor. Doncs bon cap de setmana, senyor.
Igualment, bon migdia i
bon cap de setmana.
Cuida't. De seguida parlarem d'aquesta bretxa digital, d'aquesta... com es pot reduir? En parlarem de seguida aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¡Hola, Mayo!
El Real Madrid campeón de Liga, pero todavía queda mucho por jugar.
Desde las flores, la plena primavera.
Queda mucha Liga por delante. Este sábado, Betis Fútbol Club Barcelona.
¡Mira al portero!
El domingo, Villarreal Sevilla y el derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid.
¡Y arriba!
Y la Fórmula 1. Gran Premio de Miami.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es pot reduir la bretxa digital? La digitalització és un present i un futur. És present i futur, està claríssim, però no ens podem deixar ningú endarrere. Tenim al telèfon el professor d'Estratègia Digital de la Universitat de Girona, el David Martí. David, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, David. Com s'ho muntaran les empreses? Perquè, clar, darrerament hem tingut aquesta gran polèmica, posava com a exemple la banca, que possiblement ho tenim tots al cap. Segurament hi haurà altres sectors que tenen el mateix problema de la bretxa digital com forma serveis. Llavors, com s'ho han de muntar una empresa per no deixar ningú endarrere?
Clar, aquí d'entrada hi ha una lògica que funciona sempre, per entendre'ns, que és la lògica del mercat. És a dir, estem parlant d'un públic clarament creixent, que és el públic del que anomenem genèricament gent gran. Jo crec que aquí també ens hauríem de referir una mica a diferents franges, a diferents situacions, i no caure tampoc en aquell tòpic a vegades de ficar la gent gran tota ella en el mateix sac, no? Com si quan abans de ser grans no fossin tots persones individuals, no? Hi ha gent de tota mena, de tots tipus, de totes condicions, de totes formacions, etcètera, etcètera. La lògica del mercat fa que les empreses s'adaptin i cada vegada s'adaptin més a aquesta necessitat simplement perquè és una font d'ingressos. Llavors, és obvi que tu no pots deixar-te perdre un públic que és potencial i que cada vegada serà més gran perquè la societat tendeix a envellir,
sí.
I per tant les empreses per força s'hauran d'adaptar. De fet, ja està passant. La polèmica del sector bancari és una polèmica a vegades d'aquestes polèmiques que apareixen que tens la sensació que són una mica interessades o de vol gallinaci, no?, que es diu. Però al final el que hi ha al darrere és una necessitat d'adaptar-se a un mercat que és creixent i que generarà molts ingressos i que a més a més, en una situació d'incertesa econòmica, tot aquell qui té una pensió, i ara sóc jo que estic generalitzant, però tot qui té una pensió és un client potencial. Per tant, això, evidentment, està passant i passarà.
Clar, no, estem parlant de... Generalitzem, i ens disculpeu si generalitzem, perquè és una qüestió que, clar, això, evidentment, va per barris, no? Parlarem d'un sector més o menys afectat. Però, clar, tots serem grans, no? I dona la sensació, amb aquesta situació que ha passat, aquesta bretxa digital, que hi ha un punt de crueltat capitalista, no? Quan parlo de crueltat capitalista, enteneu el que vull dir. Una empresa busca els beneficis, ho digitalitzem, i bé, qui s'embarqui bé i qui no, que s'espavili. Ostres, aquí és on vull fer incidència, en aquest punt de crueltat capitalista.
Sí, sí, totalment d'acord. El que passa és que sovint es confon... o sigui, al final, evitar desplaçaments, per exemple, que és una de les coses que evita la digitalització, i per tant l'estalvi de temps, això és una cosa que d'entrada és bona per tothom.
Sí,
el que no pot ser és una excusa.
Clar.
Ara no estic fent de defensor del sector bancari, ni molt menys, Déu me'n guardi.
No, però és que ningú posa en dubte els beneficis de la digitalització. El cas és que possiblement, igual s'està fent molt ràpid, i la gent, sobretot aquest tipus de persones, els hi costa més adaptar-se.
La clau, com molt bé dius, és que està passant tot molt ràpid. A vegades està passant tot amb un cert descontrol. A vegades es dona per fet que hi ha una lògica, que hi ha una planificació al darrere, i de fet no hi és. És a dir, la tecnologia avança cada vegada més ràpid. I per tant, és evident que el que no es pot permetre és que, com deies tu abans també molt bé, ningú es quedi enrere. Val? Jo sempre sovint poso l'exemple de les aplicacions mòbils, per exemple. I poso també sovint l'exemple, no sé, dels meus pares, no?, que tenen pels vols dels 70 anys, i de molta gent que conec d'aquesta edat. Jo també havia treballat en el projecte de la Universitat de la Gent Gran, de la Universitat de Girona, i al final és molt més fàcil accedir a certes aplicacions des del mòbil, amb l'aplicació mòbil, on la usabilitat de l'aplicació està pensada perquè sigui senzillíssima per tothom, que no pas des d'un ordinador. I jo poso l'exemple dels meus pares. Els meus pares, poder fa 2 anys, tranquil·lament, que no obren l'ordinador. Perquè ho fan tot absolutament des del mòbil. I quan dic tot, vull dir des de gestions bancàries, gestions relacionades amb la salut i la sanitat, i també coses d'oci. Hauríeu de veure com fan córrer Instagram.
No, no, la meva mare igual, té més o menys la mateixa per 70 anys, 70 i pico, i estàs fent la fotografia exacta.
Sí, són gent nadit, per exemple, posant l'exemple de Facebook i d'Instagram, perquè Facebook és una xarxa, a dia d'avui ja, de gent de mitjana d'edat més gran que no pas Instagram. Jo, la majoria de gent gran que conec que utilitza Instagram, són nadiva d'Instagram, és a dir, mai han utilitzat Facebook. Si no estaven a Facebook, han saltat directament a Instagram. Per què? Perquè la lògica d'Instagram és la lògica de les imatges, de les fotografies, i per tant és una lògica molt més fàcil. I ho és molt més fàcil tant per la mainada petita com per la gent gran. I la usabilitat d'una aplicació d'aquestes és molt senzilla. Llavors, la sort que tenim tots, que com tu deies, tots arribarem a grans i ens hi trobarem, no? I potser ens en penedirem d'algunes coses que diem ara, també pot ser. Però al final és una lògica que va bastant cap aquí. La usabilitat de les aplicacions cada vegada semblen més entre elles, per tant, és més senzill. Mm. I llavors hi ha una altra cosa que sovint també explico, que és, dèiem abans, no?, de ficar la gent gran en el mateix sac. Imaginem una persona que avui té 65 anys, i que per tant està a les portes de la jubilació. Estem parlant d'una persona que, depèn de quina feina hagi fet al llarg de la seva vida laboral, porta més de 20 anys, m'atreviria a dir que més 25 que 20 ja, en contacte amb les noves tecnologies. Està utilitzant correu electrònic, està utilitzant interfícies, està utilitzant cercador, està utilitzant Google. Per tant, és una persona que porta, des de que tenia 40 anys, o entre 40 i 45, que perquè ens fem una idea és la meva edat, ara mateix, jo en tinc 45, treballant en aquests entorns. I per tant, és una persona que, evidentment, ni és ni serà mai nadiva digital, però és una persona que ja és bastant hàbil utilitzant aquestes tecnologies. I al final, que tot s'assembli molt, és una cosa que ajuda, ajuda. Tot aquest discurs que faig, no el faig des de la tecnologia, eh? O sigui, és un discurs que evidentment mai pot amagar el fet de que, com deies tu, no pot quedar-se ningú enrere. És un tema social. Llavors, les noves tecnologies han d'ajudar, entre altres coses, a que la societat progressi, no pas que es quedi estancada i molt menys que faci passos enrere. Per tant, no és un discurs des de la tecnologia. El que passa és que a vegades també jo crec que se li vol donar tot plegat una capa una mica massa, no sé, transcendent, no?
No, no, la tecnologia ha vingut a ajudar-nos i clar, perquè ajudi la tecnologia ha d'estar a l'abast de tothom. Clar, jo, per exemple, estava pensant en una aplicació posada en un mòbil, no? Si tu aquesta aplicació en el mòbil li dones al meu fill, en 3 minuts ja te la farà servir més o menys correctament. Si li dones a la meva mare, te la farà servir correctament, però trigarà molt més en entendre com funciona tot allò.
Sí.
Jo estic al mig entre la meva mare i el meu fill i penso... Aixeco la vista, miro cap a l'horitzó i dic, ostres, i el que vindrà? Perquè això, el desenvolupament tecnològic, no para. I ara estic mirant a l'horitzó el metavers i dic, igual a mi em toca ficar-me dins del metavers per fer operacions o vés a saber què. I no sé si jo estaré prou adaptat o tinc aquesta por de dir, ostres, hi arribaré i em quedaré endarrere. Igual que a ella, a la meva mare, li està costant entendre això. Arriba, però ho entenc. A mi em costarà també tot això. Com serà el futur? És una pregunta una mica de bola de cristal, David.
Sí, sí, a veure, o sigui, la por a allò desconegut, jo no soc psicòleg, però ni sociòleg, però la por a allò desconegut és una cosa que ens fa humans. De fet, és un sistema de vigilància i de defensa. No? La por és bona, perquè t'obliga a estar alerta fins al punt que et bloqueja. En el moment que et bloqueja, la por doncs, ja és negativa. No? Llavors, sovint hi ha aquesta mala predisposició a entrar en la tecnologia. Llavors, el que sí que és evident és que, en bona part per la lògica del mercat, les coses cada vegada són més senzilles d'entendre. Tot el tema del metavers, la realitat virtual, la realitat augmentada, etc., fa que tot plegat gairebé ja puguis trencar la frontera entre el que és real i el que és fruit de la tecnologia. És a dir, al final ja no estarem entrant en lloc, és que ja hi serem. Llavors, simplement és trencar aquesta barrera.
És a dir, que la tecnologia, tot això que estàvem sabent, i aquest futur el que farà serà que les coses siguin més senzilles d'entendre i que ens adaptem
total,
més fàcil.
Totalment, totalment.
Doncs David Martí, professor d'Estratègia Digital de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres.
És així. Nosaltres, possiblement, d'aquí uns anys també serem, podríem ser víctimes d'aquesta bretxa digital amb l'avanç de la tecnologia, que ens podríem quedar endarrere, no? Bé, de seguida parlarem d'una exposició que les criatures podrien estar encantades d'anar a veure-la, si no teniu cap pla, eh? S'inaugura a Barcelona l'exposició Pirates, els lladres de la mar. De seguida en parlem amb el comissari de l'exposició, el Francisco Molina, i en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracares somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracares está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las bandas latinas, ¿de qué manera se puede acabar con ellas? ¿Existe un resurgir de este tipo de grupos?
No es tanto un incremento como una mayor visibilidad producida.
¿Los datos de paro que hemos conocido son tan espectaculares y cambian tanto el paradigma?
El dato de contratos es bastante espectacular. De ahí decir que la reforma funciona a nivel estadístico de momento. Veremos.
¿Qué es el herpes zóster?
Una manifestación local que aparece cuando se reactiva una infección latente, que era el del virus de la varicela zóster.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
La realidad que te rodea se puede mirar.
YouTube es la plataforma preferida por los más jóvenes para hacer lo que ahora se llama aprendizaje informal. Aprenden matemáticas, lengua, biología.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Saludo a Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Busco contigo siempre tu reflexión, tu mirada.
Es una ventaja, ¿no? O sea, de repente tienes un instrumento más. La cuestión es que no sea el único instrumento, ¿no?
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenim una entrada, avui parlarem ara mateix de cultura, d'exposicions, parlarem de música, perquè tindrem aquí a l'estudi a la Merche, que diumenge, dia 8, presenta el seu 20 conmigo a la sala Apolo. Parlarem amb ella aquí i parlarem de les escenes de cinema amb el Víctor Esquirol. Però ara us proposem un viatge al temps dels pirates. S'inaugura a Barcelona l'exposició Pirates, els lladres del mar, que amb tota l'iconografia, la llegenda i les pel·lis Disney i tot el que hi ha aquí darrere, doncs ho fa força atractiu. Parlem de 36 vitrines, 95 objectes arqueològics originals de diferents èpoques i estarà a la Cúmula de les Arenes fins al dia 25 d'agost. Tenim al telèfon el comissari de l'exposició, el Francisco Molina. Francisco, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Bueno, vamos a ver una exposición de algo que se ha mitificado mucho, ¿no?, en el romance, algo que casi lo vemos como buena gente a los piratas.
Bien, así es, sobre todo por la literatura,
claro,
el cine y demás, tantos títulos que hemos podido ir a visitar o leer, ¿no? Y realmente así es, pero la verdad es que nosotros la imagen que presentamos es la real, es la de el ladrón que roba en el mar, eso es un pirata, ¿no? Luego ya había pues otros piratas como eran los corsarios que tenían su permiso otorgado por los estados-naciones, ¿no? Mm. Para poder hacer el pillaje. Otros como los filibusteros, los bucaneros, etcétera. Y bueno, damos a conocer pues todo el mundo relacionado con la historia de la piratería desde el inicio del comercio marítimo en las civilizaciones antiguas, Grecia, Roma, pasando luego posteriormente por los vikingos. Siguiente recorrido serían los piratas berberiscos, que eran los que asaltaban en el Mediterráneo, no solamente barcos, sino también en la costa. De ahí la famosa frase, moros en la costa, mm. Y todas esas torres vigías que...
Hombre, por eso toda la costa.
Observar.
Exacto, toda la costa está salpicada, ¿no?, de estas torres de vigía.
Pues, sí, finalmente acabamos con la edad de oro de la piratería, que sería la de los piratas del Caribe, que todo el mundo quiere ver y visitar y entender un poquito más de todo este mundo tan, tan extraordinariamente... mítico, ¿no?
Bueno, realmente yo no sé si la exposición, ya antes de empezar a hablar de porque el diseño y la infografía no lo he visto todavía, pero me han dicho que es espectacular. No sé hasta qué punto las leyendas de los tesoros escondidos están realmente, o son reales, o están tan ligadas a los piratas.
Bueno, hay historias que son reales, por supuesto que sí, que están documentadas. Hay otras que son simplemente leyendas. Bueno, nosotros vamos a conocer un poquito de todo. En total, la exposición presenta 150 piezas, que eso también es interesante que se sepa, se conozca, porque más de 95 de estas piezas son originales. Armamento, piezas relacionadas con vida cotidiana y demás. Luego también tenemos réplicas, tenemos escenografías. Y en Barcelona hemos inaugurado un cubo inmersivo espectacular de 10 minutos de duración, donde los visitantes pues bueno van a poder conocer un poco más del mundo de la historia de la piratería.
¿De dónde habéis sacado los objetos?
Bueno, esto ha sido un trabajo de muchos años. Hemos adquirido algunas piezas en anticuarios y luego también acuerdos con coleccionistas privados que han querido ceder alguna de estas piezas para nuestra colección.
Claro, y luego supongo que habitualmente los piratas no solían acabar bien, o acababan en la horca o acababan con su barco hundido. ¿Se ha localizado barcos piratas y se ha hecho arqueología submarina para rescatar piezas de esta tipología?
Desde luego que sí. Por ejemplo, en el Caribe desde luego que hay muchos pecios, ¿no?, donde todavía hoy en día se recuperan piezas. Bueno, esto es otro mundo, ¿no?, el de las empresas que se dedican a recuperar tesoros, pero bueno, ya sería otro apartado de otra siguiente exposición. Nosotros nos hemos quedado, ¿no?, ahí en el Caribe, y bueno, estas piezas que nosotros tenemos, que presentamos en la colección, son sobre todo de armamento y de vida cotidiana, y bueno, pues cedidas con sus permisos y demás, como es natural expresamente para la exposición, que ocupa nada menos que 1.500 metros cuadrados, es decir, es un espacio muy amplio, un recorrido que además está audio guiado. Son 45 minutos aproximadamente la visita y bueno, estamos abiertos todos los días en la cúpula de las Arenas, un espacio ya tan emblemático de exposiciones temáticas, hasta el 25 de agosto, es decir, que tenemos todavía un periodo amplio por delante para poder visitar la exposición. Abrimos todos los días.
Pues Francisco Molina, comisario de la exposición Piratas, los ladrones del mar, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros.
És un bon què, no? És un pla. Què fem? Pues mira, igual. I si no, si us agrada la música, doncs de seguida rebrem aquest estudi a la Merche. Merche presenta aquest diumenge a la Sala Apolo 20 conmigo. Ja sabeu que mentre entra la Merche, ja sabeu que pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la i ser més feliç. Però Zafrana és el millor complement per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic equilibrat. Un producte 100% natural. Demana ja Prozafran a la teva arboristeria, dietètica o farmàcia més propera. Per què? Doncs perquè ser feliç és a les teves mans amb Prozafran. I feliços tindrem res de rebre aquí d'aquest estudi a Merche. Aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ellos están, si la cosa se pone mal. Ellos están, si tenemos que celebrar. Que si me siento perdida, miras a un lado y estás. Ellos están, siempre que me voy a mudar.
Demà passat, dia 8, Merche estarà a la sala 2 de l'Apolo presentant el seu 20 conmigo. 20 conmigo, ahí está el juego, 20 conmigo. El número 20 y conmigo. Merche, ¿cómo estás?
Muy bien.
Estoy contento de tenerte aquí conmigo.
Y yo estoy contenta de estar aquí contigo.
Oye, lo que gana la presencialidad, de verdad. Esto de hacer entrevistas por teléfono, el Skype. El Skype aún mejor porque la calidad de audio mejora, pero la presencialidad es magnífica.
Bueno, y la de veces que se corta o se queda la imagen ahí parada. Madre mía.
No me hables.
Pero bueno, ya.
Oye, 20 años de carrera.
Madre mía, 20 años.
¿Daría para una serie de Netflix esto o no?
Ah, bueno.
Todo lo que se, desde que vas a la academia, todos los pollos que se han podido vivir y no vivir, los que se conocen y los que no se conocen, ¿daría para una serie esto?
Da para una serie, pero con varias temporadas, ¿eh?
Leía por ahí, no, este 20 conmigo me ha salido más rockero. Se habla de amor, se habla de desamores, se habla de cosas que habitualmente pasan en la vida. O sea, sigues más o menos por tu estilo, pero que te ha salido más rockero.
Sí, bueno, buscaba un sonido más rockero. Sí, yo en cada disco, aunque evidentemente siempre está ahí la forma de componer y la forma de cantar, pero sí es verdad que busco un sonido diferente y algo distinto que sea una de más a todo lo anterior, ¿no? Y en este me apetecía hacer el pop rock nuestro, español, actualizado. Y vestir las canciones en ese sentido, ¿no? Hay mucho guitarreo, mucha batería, la banda suena de miedo y esa es la dirección que seguimos a la hora de hacer este disco, ¿no? Y con el último single, con Somos Unos Valientes, esa es una de las muestras de ese sonido más rockerito que te digo.
Todos son números redondos, 20 años de carrera y creo que es el décimo, ¿no?
El décimo disco.
El décimo disco.
Exactamente.
Sí, por aquí iba. No sé si ha estado el décimo disco, ¿no?
El décimo disco que en principio, al ser un disco aniversario, nos planteamos, como se suele hacer, un disco de versiones de las canciones que han sido más conocidas. Pero me apetecía hacer canciones inéditas y el disco está compuesto por 10 canciones inéditas que, como tú antes decías, hablan de amor, de desamor, de temas sociales, que siempre me gusta tocar, siempre esa es como mi esencia. Y al final del disco está mi regalo de aniversario.
Explícame ese regalo de aniversario. Explícame, que siempre hay un problema. Cuando tienes que hacer un regalo de aniversario, siempre estás ahí pensando, ¿y ahora qué le compro?
No, pero era fácil.
Que mole, que le guste.
Era fácil porque ya que no había hecho un disco de versiones, pues lo que he hecho es coger algunas de esas canciones que han sido más conocidas y que el público las tiene ya como suyas. Y las he... Bueno, pues están tocadas en directo con la banda, hay también un vídeo, es un medley de 11 minutos y pico, y está tocado y cantado en directo, que me apetecía.
¿Has hecho un mix?
Sí.
¡Qué guay!
Por ejemplo, el Abre tu mente, que fue un tema, no sé si recuerdas, del 2003, que era un tema dance,
claro.
Y además lo grabé en Estocolmo y tenía un sonido así como muy muy del norte.
Muy sueco.
Sí. Lo hemos hecho en plan balada. Entonces son, pues eso, extractos de canciones que Eras tú, Cali Arena, Abre tu mente, Si te marcha.
Hay unos cuantos iconos ahí, unos cuantos himnos,
Sí, sí, sí. La verdad es que ahora en la gira es donde más los disfruto, porque las protagonistas son esas canciones.
Hombre,
pero nunca se tiene el secreto, si lo tuviera.
No, claro, al final el que decide siempre es el público, ¿no? A veces supongo que siempre tenéis sorpresas, ¿no? Algo que dices, bueno, esto está ahí, está bien, pero lo peta. Y algo que igual pensabas, esto no te ha pasado nunca, esto pasa, ¿no?
Mira, yo por ejemplo, Eras tú, que es una de las canciones más icónicas de mi carrera, yo no quería pero no querría, no porque no creyera en ella, sino porque era una canción que le dediqué a alguien que se fue.
Sí.
Y no me veía yo decía, es que no la voy a poder cantar en las promos, que a mí me gustan las teles, siempre que me dan la mínima oportunidad, me gusta cantar siempre en directo, ¿no? Y yo decía, uff, ¿cómo voy a encarar esto si no lo he superado todavía? Ahora me pasa con la canción que le he hecho a Alex Casademunt, ¿no?
Sí, quería preguntarte sobre esto, ¿no? Ahora que precisamente sacabas el tema, sí. Pero a veces siempre da un poco así, porque da la sensación que se pasa mal y cuando sacas estos temas en una entrevista parece que estás ahí buscando el morbo y...
¿Cómo te sientes?
Pues, ¿cómo te vas a sentir cuando alguien se va?
No, pero en este caso y en el anterior también, en el Eras Tú también, pero todavía en este caso más, Alex lo conozco perfectamente y sé que le estaría encantado de escuchar la canción, de que siguiera hablando de él y que lo sintiera que está conmigo, que es realmente lo que digo en la canción, es una muestra de amor, de que le quiero, le tendré siempre en mi corazón y en mi cabeza. Y por ejemplo, este domingo que hacemos el concierto aquí, sí, en la Sala Apolo, vendrá la familia y ahí sé que me va a costar la misma vida.
Imagínate.
Si ya me costó en Madrid en la presentación, que no sé cómo la terminé.
No, es que estas cosas nunca se superan. Lo tienes ahí y... Quiero hacerte una pregunta, porque ahora viene el Festival de Eurovisión.
Sí.
Y yo siempre te había imaginado en el Festival de Eurovisión. Ríete, pero te lo digo en serio. Yo te había imaginado el Festival de Eurovisión.
He tenido algunas propuestas del Festival
de
Eurovisión.
Digo, la voz de Merche aquí, con una canción adecuada, porque siempre dices, oye, ¿por qué nunca se le da la canción adecuada? Yo te había visto ahí.
A ver, a lo largo de estos 20 años he tenido la posibilidad, afortunadamente, de hacerlo. Digo afortunadamente porque para mí es un piropazo. Imagínate representar, independientemente del resultado, sabemos.
Ya no hablo del resultado, pero hablo de un festival que ve todo el planeta, creo que es la retransmisión no deportiva que se ve más en todo el planeta Tierra.
Exactamente. Entonces, y aparte representar a tu país, yo soy como muy patriota, entonces es como mola muchísimo. Pero cada vez que he tenido esa propuesta, por unas cosas u otras, no he podido. O bien porque había acabado de sacar disco y tenía que concentrarme en la promo y para ir al Festival de Eurovisión y dejar un tiempo solamente para eso. Entonces, igual profesionalmente en ese momento no tenía tiempo, o por ejemplo, la última vez fue cuando fui a recoger a mi niña a la India. Entonces me llamaron justo para recogerla.
Y en ese momento...
Y en ese momento dije, no puedo. Ahora me tengo que dedicar 100% a mi niña, ¿no?
Oye, muy bien eso, ¿eh? Porque pones por delante la vida social.
¡Hombre!
Pero es que no todo el mundo lo hace, ¿eh?
Bueno, pero cada uno decide cuál es el camino para encontrar su camino, para encontrar la felicidad. Yo siempre...
O sea, poner los límites del trabajo. Hasta aquí trabajo, pero ojo.
A mí mi trabajo me apasiona. Todas las facetas, además. Me apasiona componer, me apasiona grabar en el estudio, me apasiona hacer promo y, por supuesto, disfruto lo más grande dando conciertos. Pero yo quiero vivir.
Pues la prioridad para pasarlo bien será este 8 de mayo en la Sala 2 Apolo, donde disfrutaremos de Merche. Bueno, la excusa es, vamos a presentar este 20 conmigo, pero ya habéis escuchado que vamos a escuchar muchísimas cosas más.
Claro, vamos a recordar, vamos a bailar, a emocionarnos, a disfrutar, y es un concierto además muy agradecido porque la gente se sabe todas las canciones y lo pasamos muy bien.
Merche, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas
Igualmente,
gracias.
Igualmente, un placer, gracias.
I ara anem amb una altra proposta. Ara, la proposta de tots els divendres a aquestes hores és parlar de les estrenes de cinema aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de les estrenes de cinema d'aquest cap de setmana. Ja sabeu que tenim connexió directa amb el planeta dels crítics de cinema i allà està el seu gran líder, el querido líder dels crítics de cinema, el Víctor Esquirol. Tot allò que toca es converteix en plena primavera cinèfila. Com estàs, Víctor? Bon dia, benvingut.
Molt bé, Cruz. Amb ganes de parlar amb tu i amb ganes de parlar de bones pel·lícules.
Avui exacte.
Ho sento molt per tu, Cruz. Avui no rajaré de cap pel·lícula, però ens ho passarem bé igualment, ja veuràs.
Jo amb tu sempre m'ho passo bé, encara que he d'admetre que quan comences a rajar, llavors és un espectacle, és un espectacle.
Clar, vull dir, entenc que la diversió llavors passa a un altre nivell, no? però escolta, vull dir, ens ho passem bé igual, parlant bé de pel·lícules i apreciant les virtuts de les pel·lícules.
Doncs Víctor Esquirol, crític de cinema d'OtroscinesEuropa.com. Per quina vols començar avui?
Mira, avui fem un menú com la setmana passada, d'acord? Vull dir, la primera pel·lícula és una estrena de cartellera i, de fet, una de les estrenes a nivell de blockbuster, a nivell comercial més esperades de la temporada. I les altres dues són dues pel·lícules que podrem veure en el marc del Festival de Cinema d'Autor, no? El DA, que s'acaba precisament aquest cap de setmana. Així que, vull dir, últims dies per aprofitar també les estrenes del DA, però lo dicho, comencem per la cartellera i comencem per Doctor Strange en el multiverso de la locura.
Todas las noches tengo el mismo sueño. Y entonces...
Wow. Mira, l'actor m'agrada molt com ho fa. M'encanta com ho fa.
És un d'aquests molts encerts de càsting que la Marvel ha tingut a l'hora de triar els seus superherois.
La història del Doctor Strange, ja en còmic, ja m'agradava. I la pel·lícula que vaig veure, la que inaugurava la saga de Doctor Strange, em va encantar, em va agradar moltíssim. No sé com està aquesta. Digue'm alguna cosa bona.
Està bé. No, a veure, ho he promès, Cruz, i bo, que em costarà molt poc. Vull dir, avui parlarem bé de totes les pel·lícules. A mi, aquesta segona entrega en solitari, no?, de Doctor Strange, perquè sí que és cert que és un personatge que ja hem vist en moltes altres pel·lícules, no?, d'aquest univers cada vegada més inabarcable de la Marvel.
Mira, perdona que interrompi. Si he de dir un què, després de veure el tràiler, és que em sembla que la història ja l'he vista. Vull dir, és multiversos, obrim portals d'ultros universos, vienen los malos... Vull dir, és una història que ja estic predisposat a veure-la,
No, i mira que el propi concepte aquest del multivers, no?, és a dir, el de les dimensions paral·leles, per entendre'ns, és molt boig, però d'alguna manera sí, tenim la sensació que és un concepte, no?, que s'està explotant molt a nivell cinematogràfic. I mira, vull dir, de fet, d'aquí una setmana s'estrenarà una pel·lícula dirigida per uns tios que es fan dir els Daniels, que hauria de ser l'últim crit en el multivers. Venim ja sense sortir de l'univers Marvel, no?, de les pel·lícules d'animació de Spider-Man, no?, o de Spider-Man en el Spider-Verse, que eren magnífiques, no?, però que ja explotaven aquest tema. I el que fa Doctor Strange, no?, en aquesta segona aventura seva en solitari, és també explotar el concepte del multivers, no?, en aquest cas, la teoria amb la que juga la pel·lícula és que tots els somnis que tenim en realitat són connexions a dimensions paral·leles, no?, hi ha infinits universos, no?, en els que hi ha petites variacions, no?, de la vida, i el que aconsegueix el Doctor Strange, no?, que és dins de l'univers Marvel, ja ho sabem, no?, és el superheroi que explota una mica també l'univers aquest de la màgia, no?, el que fa el Doctor Strange és saltar d'un univers a l'altre perquè, bé, evidentment hi ha un gran perill que amenaça amb destruir totes les dimensions, el que també ve ser comú en qualsevol pel·lícula de Marvel. Jo et dic, per mi aquestes pel·lícules segueixen funcionant, però s'estan anant una mica de mare. I també és normal, Cruz? Vull dir,
perquè, què vols dir que se'n van de mare? Què vols dir?
Perfecte. Jo t'he de dir que jo mai he sigut lector de còmics, d'acord? La meva relació amb l'univers Marvel és a través de les seves pel·lícules, però estan en un moment expansiu en què es tornen a produir pel·lícules com a xurros, s'estan produint sèries com a xurros, en què si no tens el control de tots els productes que s'estan fent de Marvel, potser et quedaràs una mica fora. A mi, de fet, jo t'he de dir, jo no he seguit les sèries de Marvel, però, vull dir, amics meus que sí que són molt fans d'aquest univers, em van dir que si no havies vist abans la sèrie de WandaVision, d'acord? La sèrie de... una mica per entendre's de l'origen de la Bruixa Escarlata, no?, que és també un personatge important, Doctor Strange en el multiverso de la locura. Si no havies vist prèviament aquesta sèrie, llavors et faltava informació important per seguir aquesta pel·lícula. Clar, vull dir, a mi a la que una pel·lícula que hauria de ser poc exigent, com Doctor Strange 2, i em sembla bé, vull dir, les virtuts de les pel·lícules de Marvel, per mi, és que sense demanar-te absolutament cap esforç com a espectador, et porten cap a viatges divertits, emocionants, trepidants, però ara resulta que et demanen un treball previ, resulta que et demanen que has de fer uns deures abans d'anar a la sala de cinema, cosa que jo, vull dir, amb el poc compromís amb el que estava seguint les pel·lícules Marvel, em grinyarà una mica. Tot i això, t'he de dir que la pel·lícula, igualment, vull dir, acaba sent, vull dir, també és la virtut de les pel·lícules Marvel, acaben sent una BC, tio. Vull dir, acaben sent un malos contra buenos, és molt fàcil identificar que són dolents, sí, que són bons, no? I, evidentment, vols que guanyin els bons. A partir d'aquí, Cruz, el que fa la Marvel és utilitzar el concepte aquest del multivers, de les dimensions paral·leles, per seguir-se celebrant a si mateixa. Em sembla bé, Quantes pel·lícules de Marvel portem en els últims?
Uau, és un sac, és un sac ple.
Clar, vull dir, devem portar potser una trentena. De
un sac,
de
un sac, una barbaritat.
Arriba un punt en què ja ens les coneixem totes, ja coneixem tots els actors i els actrius, les actrius que surten en elles, hem establert un tipus de connexió emocional fort amb ells, i el que volem és simplement veure aquests senyors i aquestes senyores, no?, enfundats en un traje de superheroi per fer una mica el ridícul, no?, i per estimar-los una mica més. En aquest sentit, ja et dic, a l'hora de seguir teixint connexions emocionals amb els Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor i Benedict Wong de turno, la pel·lícula compleix. Perdona, últim apunt, i ja tanco la carpeta de Doctor Strange. Va haver-hi un problema en la producció. El director de la primera pel·lícula, Scott Derrickson, havia de ser el designat per dirigir aquesta segona pel·lícula. Però, per diferències creatives amb el Kevin Feige, que és el gran productor de les pel·lícules Marvel, va sortir-se de la producció. Qui va ser el seu substitut i qui ha acabat dirigint aquesta pel·lícula? Sam Raimi. O sigui, jo us dic Sam Raimi Cruz i ens hauríem de posar de peu. Vull dir, Sam Raimi va començar tot. Vull dir, les primeres Spider-Man, vull dir, les del Tobey Maguire...
Són d'ell.
Vull dir que junt amb les primeres X-Men són les que inicien tot aquest nou boom de les pel·lícules de superherois, són d'ells. Lo guai d'aquesta segona entrega de Doctor Strange és que és clarament una pel·lícula Marvel, però, té alguns tocs, sobretot a nivell visual, que identifiquen el producte, no?, com clarament una pel·lícula de Sam Raimi, cosa que també s'ha de celebrar.
Molt bé, anem a per la segona.
La segona és El Gran Movimiento.
Ja està, això és el tràiler, una musiqueta, i el tràiler són uns senyors ballant d'una manera una mica sosa, amb la sospita... Sí, amb la sospita que porten un par de copetes i ballant. És a dir, conclusió, no he entès absolutament res.
Perfecte, aquesta és la intenció, Cruz.
Molt bé.
El territori de les culturetades, t'he de dir, Cruz, al·lucinants. Estem ja una altra vegada en Taldà, en el Festival de Cinema d'Autor de Barcelona. El Gran Movimiento és la segona pel·lícula d'un tal Kiro Russo, director bolivià que dins de l'esfera dels festivals s'està erigint com un dels talents més emergents i amb més projecció. El que va voler fer, i de fet el que ha aconseguit amb El Gran Movimiento, va ser captar en una sola pel·lícula, una pel·lícula bastant breu, que no arriba ni a l'hora i mitja de duració, t'he de dir, captar en menys d'hora i mitja... Ui, perdó.
Aquí tens aquí un telèfon sonant. Si és urgent el pots agafar, eh?
Ja, no era urgent, perdó. Deia, que el que fa en aquesta pel·lícula és captar totes les vibracions de la ciutat de La Paz, de la ciutat de la capital de Bolívia, que, com bé sabem, Cruz, és la capital d'estat més alta del món.
Correcte,
és una capital que ja, per la geografia que implica, per la gent que conjuga, és un espai molt boig. La pel·lícula és això, és una espècie de radar, és una espècie d'eina per captar totes les vibracions, totes les energies que es conjuguen en aquesta ciutat. És un seguiment de diversos personatges, no?, que sembla que no van a un lloc concret, que sembla que ara van a treballar, que sembla que ara van a pidular, que sembla que ara van a ballar. És una pel·lícula desconcertant, però és una pel·lícula que a nivell visual i a nivell sonor et proposa un viatge, vull dir, ja saps, Cruz, que un viatge és anar a un altre lloc, a un lloc que no coneixes, no?
Sí.
Però també és experimentar amb noves sensacions. I en aquest sentit, t'ho dic de debò, El Gran Movimiento és una de les experiències cinematogràfiques més al·lucinants de la temporada.
Molt bé, tenim la segona. I anem a per la tercera, a veure si l'entenc.
La tercera, que segur que l'entendràs, Cruz, i que segur que t'agradarà, és, de fet, la pel·lícula que servirà per a clausurar el Festival de Cinema d'Autor de Barcelona, és Cinco Lobitos.
Me dan los puntos.
Qué exagerada eres, a todas nos han dado puntos.
Perfecta, que se te va a caer. Cojo la maleta y aquí os quedáis.
He vist el tràiler i l'he entès perfectament. És clara com l'aigua, perquè et posa davant una història d'una mare jove que li costa, vull dir, amb tot el sacrifici que ha de fer una mare per criar el seu fill, i la seva mare li va dient, escolta'm, jo hice lo mismo y tampoco me quejé tanto, o sea...
Vull dir, aquesta situació que s'ha viscut en pràcticament totes les famílies del món, no?
Sí,
des de que el món és món. És un drama familiar, és, per cert, és la primera pel·lícula, és el primer llargmetratge de la directora guionista, l'Auda Ruiz de Azúa. Una directora, no?, que ens porta cap al drama íntim, interior, però també familiar, d'una mare jove encarnada per la Laia Costa, i que, com totes les altres mares del món, no?, té aquest punt de veure's sobrepassada, abrumada en el pitjor dels sentits, no?, per aquesta nova etapa vital que s'està encetant. Ella, evidentment, adora el seu bebè, però pren consciència, vull dir, a males, perquè s'ho ha trobat, no?, de que, uau, de tota la responsabilitat, no?, i de tot lo absorbent que és el ser mare. El que fa Cinco Lobitos és reflexionar sobre la família com a constant generador de problemes, de tensions, d'estrès emocional, però també, i aquí està la part meravellosa de la pel·lícula, la família com a un refugi, no?, en el que parapetar-se, no?, davant de també els constants atacs del món. És una pel·lícula en la que bàsicament estem veient a quatre actors, la protagonista, la mare jove, la Laia Costa, però també la seva mare en aquesta ficció, la Susi Sánchez, el Ramon Baré, el seu pare, i també el Miquel Bustamante. Quatre actors i actrius estupendos, que crec jo que plasmen a la perfecció el que són els cicles familiars. És a dir, jo neixo i els meus pares em cuiden a mi, jo dono a llum a una criaturita i cuidaré de la criaturita, i jo també creixeré i arribaré a un punt en què hauré d'acabar cuidant de mons pares. D'acord? Vull dir, és això. Té un punt de dramàtic, és evident, no? Té un punt d'estressant, però té un punt de lluminós, té un punt de saber trobar una calma i de saber apreciar la companyia i la saviesa d'aquestes persones estimades, que de debò, vull dir, el que podia ser una pel·lícula totalment desesperant acaba sent un xute de bon rotllo i de bones energies, que jo veig que és la pel·lícula ideal per clausurar un festival.
No, la pel·lícula, almenys el tràiler, ja transmet tot això que has explicat, eh? Doncs ja tenim les tres estrenes, com sempre. Víctor Esquirol, gaudeix del teu cinema d'autor, que sé que t'encanta, estàs en la teva salsa, absolutament. Nedes en el teu mar.
Sí, vull dir, estic com un garrinet en el fango, eh?
Correcte.
És a dir, em quedaria aquí tota la setmana.
Millor això que no pas Doctor Strange, que això és pels mortals.
Però compte, que evidentment Doctor Strange és una pel·lícula molt disfrutable i molt divertida.
Víctor Esquilor, una abraçada molt gran, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
Vinga, cuida't.
És magnífic de parlar de cinema amb el Víctor Esquirol. Bé, doncs ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podreu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, www.cope.es. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.